A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
La cosa no està fàcil pels clubs esportius, pels centres esportius de la vila. Podríem recollir una mica les xifres, eh? El nombre d'abonats òptim per la piscina municipal es calcula en els 2.000, en tenen 1.500. En el cas del Club Natació Sitges, calculen que la xifra òptima serien 1.100, en tenen 800. Ara caldria preguntar a l'altre operador privat quants socis tenen i quants ha aconseguit aquest que ha obert en, gairebé en plena pandèmia, eh? I a partir d'aquí fer els càlculs. En qualsevol cas, no ho estan passant bé. Aquesta pandèmia i aquests darrers tancaments, per descomptat, els està afectant moltíssim. I ara volem seguir parlant d'esport i salut, i ho fem amb un sitgetà que segur ara ens explicarà també com ha hagut d'adaptar la seva feina en aquesta situació, però diem que seguim parlant d'esport i salut perquè ell és preparador físic d'esportistes professionals, no d'aquests que anem a córrer de tant en tant, no, dels professionals, dels que s'hi dediquen. Ell és Daniel Cardeñoso, el tenim a l'altra banda de la pantalla. Hola, Dani, què tal?
Escoltes bé? Sí.
Perfectament.
Perfecte.
Com estàs?
Tot bé. Com bé dius, adaptant una miqueta tot ara mateix amb la pandèmia i amb els gimnasos tancats i tot és complicat. Que sí que porto esportistes així professionals, com deies, com la Gisela, com l'Àlex, com algun tenista, etc. Però també tinc un volum que és d'esportista amateur o aficionat, que també és important. Que també existim,
els que no són professionals, i entenc que, a més a més, d'alguna manera, part de la vostra feina també és difondre, no?, i fer divulgació d'aquesta vida saludable i de la pràctica esportiva, no només perquè s'hi dediquin alguns, els professionals, sinó per tothom en general.
Sí, és el mateix que sigui un esportista professional com un esportista amateur, és exactament el mateix, que l'únic que canvia és una miqueta és la dedicació, la disponibilitat, i et diria que és més complicat inclús entrenar un esportista amateur que un professional, perquè un professional té tot el temps al món i pot fer mil coses durant el dia, i en canvi amb un esportista amateur t'has d'adaptar una mica a la vida, que també la vida ara és més complicada, perquè amb el tema del toc de queda i surts de la feina, no tens tant temps per entrenar, hi havia gent que sortia molt, molt aviat per entrenar, i hi ha gent que entrena molt tard i ara no pot, es fa tot molt, molt, molt més complicat.
En Dani, ell ho ha comentat així per sobre, us ho recordo jo, ell és el preparador físic de la Gisela Carrión, la coneixeran molts de vostès, és una ribetana campiona d'Espanya de trail d'aquest 2020, va guanyar el recent campionat d'Espanya de trail, també és preparador d'Àlex Llorca, jugador de bàsquet de la Lliga Leporo, de Karlovski, un jugador, un tenista, un jove tenista rus, no? si no m'equivoco, el número 200, per tant, és a dir, entrena a professionals d'aquest nivell, com bé deia, també doncs, a amateur. I aquesta situació, Daniel, a tots els que us hi dediqueu això, a ser preparadors físics, no?, també us ha afectat moltíssim, perquè d'entrada ara no podeu fer servir els gimnasos, fer les coses a nivell exterior entenc que deu ser complicat, i entenc que hi ha romput fort el món virtual.
Sí, el món virtual, jo per fort vaig tenir la sort ja de fa ja un parell d'anys estar amb el tema virtual i amb tema d'anàlisi de dades i històries d'aquestes, i per sort no m'ha enganxat tan fort la pandèmia. Ara es porta molt el tema de, clar, pensa que els esportistes professionals han de fer PCR per competir, han d'estar mínimament aïllats, i és complicat també tu venir de fora, tractar-los, i tu, que em sembla jo que estic amb més esportistes i més gent, doncs és complicat. Llavors t'has d'adaptar, has de fer, per exemple, vídeos de mobilitat, vídeos de força, has de fer vídeos explicatius, has de tornar molt, en definitiva, has de tornar molt fit influencer en aquest sentit,
sí.
Cap tècniques, no? T'has d'adaptar a la situació, comprar-te un trípode, fer vídeos i més o menys editar-los, has de fer una miqueta el pat amb aquest tema, perquè el jugador, dins el que cap, no es pugui seguir entrenant de la millor forma, perquè no es pot desplaçar, hi ha jugadors, per exemple, el tenista rus està a Rússia, hi ha molts tenistes que havien de venir a Espanya i ja es queden a casa seva, llavors t'has d'adaptar molt i no és fàcil, a part que són els calendaris competitius. Abans tenies el calendari competitiu d'una forma, ara hi ha tornejos que suspenen, hi ha jugadors que donen positiu, el tennis és una bogeria que és amb el que més estic ficat, i si abans ja ho era pel calendari comprimit de competició, ara ja és, ara em cancel·len, ara el jugador ha donat, ara jo estic 15 dies a casa, la Gisela exactament el mateix, ara competeixo, ara no, ara faig, ara estic, ara tinc 2 setmanes d'arriba, és complicat i a nivell de planificació es fa molt difícil.
Clar, entenc que l'aturada també de moltes competicions esportives i la suspensió també doncs, us ha fet canviar calendaris, canviar programacions i al final entenc que el teu, la teva satisfacció, no? I el teu premi i també probablement el teu salari són els resultats, no? d'aquests esportistes.
100%, clar, si l'esportista no obté resultats, tampoc obté ingressos. Si no obté ingressos, la teva feina no té molt sentit. I és una miqueta abocat a això, no a resultats. Amb un esportista amateur, també et diria que els resultats són importants perquè sempre és el que busquen, inclús molt, molt, a vegades més.
De vegades massa i tot,
I jo sempre diré el mateix, o sigui, tu pots estar entrenant amb una persona amateur com professional que és exactament el mateix. L'únic que un té unes habilitats, uns altres tenen unes altres i t'has d'adaptar. Però com bé dius, és això, t'has d'adaptar als resultats. Si no hi ha competicions, l'esportista ha de fer alguna cosa per reduir costos. A vegades el reduir costos és quedar-se a casa i agafar una cosa més barateta o intentar fer les coses d'una forma diferent. I es veu afectada la feina, clar.
Ens costa més fer esport ara que tenim gimnasos tancats, que amb aquest, no sé, que també entenc que la pandèmia també afecta a nivell psicològic, no? I no sé si també d'alguna manera...
Ara et diré més, ara, per exemple, recentment es va fer el torneig del Roland Garros.
Sí.
Els esportistes, els tenistes van estar des del 100 del món al 250, van estar una miqueta, així que no tenien competicions perquè només jugaven torneigos ATP i feia molts mesos que no rebien cap ingrés. Els tenistes, com bé sabeu, si no sabeu ja ara ho sabreu, només guanyen diners si competeixen. Si no competeixen no tenen un salari com un futbolista o un jugador de bàsquet, llavors és bastant contraproduent tot. Llavors, què passa? Que a les 3 de la competició li has de sumar les 3 del PCR. Un jugador de tennis pot tenir unes despeses tranquil·lament d'uns 8.000, 9.000, 10.000 euros mensuals, que si no competeix, això ja em diràs tu com ho paguen. Sí que moltes famílies són acomodades, però hi ha altres nanos que no, que els hi va bé el tennis i obtenen els ingressos dels tornejos. A les 3 competitiu, què li sumes? A les 3 del premi i a part, has de guanyar diners i t'han de fer un PCR que si dones negatiu no guanyaràs ni un duro. Llavors també es fa complicat a nivell d'incidència de lesions, a nivell de preocupació del tenista, la nit abans no dorm, el dia següent de competició et truca, no he pogut dormir perquè no sabia si podia o no podia competir. Es fa tot molt més complicat i difícil i la feina sí que es torna una miqueta més estressant i has d'estar més a sobre i més pendental.
La feina del preparador físic, aleshores, d'alguna manera, arriba un moment en què traspassa l'aspecte físic, Va més enllà.
Va molt més enllà. Has d'estar per moltes coses, has d'estar pel cap de l'esportista, per la ment. Hi ha molts moments de la competició, del partit, que has de saber quines paraules escollir o quins exercicis dir-li a l'esportista que faci abans de la competició perquè ja senti còmode. És una miqueta una estratègia que has de seguir per afavorir a l'esportista de la millor forma.
Què?
I com bé deies abans i com bé deia el David abans, que l'esport és salut. O sigui, està la dada aquesta famosa, el 0,28, però jo afegiria una dada que és molt més important, que és que un 80% o fins a un 80% de les persones que entren a les UCIs amb el Covid tenen obesitat. L'obesitat es combat amb l'esport. Si tu el que fas és tancar els gimnasos i tancar centres esportius, estàs contribuint a que el Covid sigui més agressiu, sigui més potent i col·lapsi molt més les UCIs. L'obesitat, com sabeu, pot portar malalties coronàries, diabetes, hipertensió, és que pot portar molts efectes contraproduents que units al Covid poden fer que això, que es col·lapsin les UCIs. I el que és una vergonya és això, no? Que tanquin els gimnasos després de totes les mesures, igual que l'hostaleria, mesures de seguretat que s'han pres, no? Sí que estava sent la corba i tot, però bueno, també es deia, no? Jo, a Xina estaven fent hospitals i s'estava invertint molt més en sanitat, i aquí el primer que es va fer quan la corba va començar a baixar va ser treure les zones brutes dels hospitals i celebrar que el Covid s'havia anat. I ara ens enganxa un altre cop i els que pringuem som els mateixos.
Queda clar que aquestes dades, aquests estudis estan sortint, que és veritat que aquesta dada que deies ara de l'obesitat es va conèixer fa no gaire, i que un dels millors del necessari, diguéssim, per combatre l'obesitat precisament és l'esport. I no sé si consideres, en tant que professional que t'hi dediques, si penses que aquesta pandèmia ens ajudarà a rebaixar el sedentarisme de la població, o al contrari, o això encara ens ho posarà més difícil.
És difícil, això s'ha de veure amb estudis i dades. D'aquí a un parell d'anys s'haurà de veure com ha afectat aquesta pandèmia realment. Ara són només dades així residuals que es poden anar veient i anar extraient arrel de vivències personals o del que tu veus a les xarxes socials o als likes, per exemple, que farà ara la natació o la piscina municipal, doncs anar veient una miqueta quina incidència té tot això sobre la població. Òbviament que hi ha molta gent que fa esport, però hi ha molta gent que si ja li costava fer esport abans, ara li costarà més. El que està fent esport ara és que abans ja feia esport, generalment. Generalment és així. I jo crec que té una incidència 100% negativa. 100% negativa perquè és el que dèiem, un toc de queda, que no et deixa sortir, que no et deixa fer l'estrès també, l'estrès de la feina. I hi ha molta gent que sí, me'n vaig a córrer i m'extrec una miqueta de tot, però hi ha molta gent que s'enfonsa, no? Digue-li a un cambrer o un hostaler que no té feina ara mateix i que no sap quan obrir el bar o el restaurant, i digue-li que se'n vagi a córrer. Et dirà, mira, saps? No tinc ànims ni per fer això. O sigui, és més, ja s'uneix molt l'aspecte psicològic, i que en aquest aspecte farà molt mal, i l'aspecte psicològic i l'aspecte esportiu van 100% de la mà.
Van molt lligats. Doncs per aquelles persones que ens estiguin escoltant, que sàpiguen que en Dani Cardeñoso, que té, entre altres, un compte a Instagram, que el poden seguir, té un munt de vídeos, moltíssims vídeos, on parla i explica i ofereix exercicis de manera gratuïta, que en aquest cas no cal res més que entrar a l'Instagram i seguir-los per si algú es vol animar, doncs, a fer una pràctica, perquè entenc que al final, Dani, el principal és que ens movem, cadascú dins les seves possibilitats, però que trenquem aquest sedentarisme i que avancem al sofà, d'alguna manera.
Exacte. Al final, la nostra feina ara mateix, hi ha molta... Aviam, és una arma de doble fil, perquè és això. Ara, a nivell d'Instagram, hi ha molta gent que s'ha posat al tema de fer classes online i de més, i no tothom està preparat per fer classes online, no tothom dona les indicacions necessàries, i hi ha molta gent que es fia d'influències i històries d'aquestes que no són ni molt menys les persones adequades com per prescriure exercici.
I que després venen les lesions, i compte, no?
Exacte, després venen les lesions i, com diuen els fisioterapeutes amb els que treballo, ells es feien les mans. Perquè sí, tu t'estàs queixant que t'està prenent la feina una noia molt maca i de més, o un noi molt guapo i molt fort, que estan fent classe a Instagram però no tenen cap titulació, però ells després, clar, es veuen beneficiats dins d'aquesta mala praxis que s'està produint. I el tancament dels gimnasos està destrossant en aquest nivell tot això, perquè la gent tira molt de xarxes i deixa de costat els professionals de l'esport, que són els que estan contractats realment per l'esport.
Queda clar, doncs fixem-nos també en que qui ens ofereixi aquests coneixements siguin professionals qualificats. Dani, moltes gràcies.
Vosaltres, per la confiança.
Adéu-siau. Adéu.